Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts una altra vegada en directe. Ja teníem ganes de tornar al que era la graella habitual d'aquesta casa amb el Toni González a les dies de so. Encetem setmana, malauradament, no amb bones notícies. Pel que respecta al Centre d'Esport Sabadell, la vida continua igual. I mira que no serà per canvis les últimes setmanes, però un cop més i d'una forma molt similar a les anteriors, als precedents, el Sabadell va tornar a perdre la tercera derrota consecutiva dels arlequinats. I atenció amb la dada. L'escletxa és de 5 punts ja entre la permanència i l'equip que ara entrena Pedro Munitis. Sergi Garcés, aquí al meu costat a l'estudi de Ràdio Sabadell. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Preocupat o no?
Molt preocupat. O sigui, molt, molt, molt. Molt, perquè van passant les setmanes, van passant les jornades i la sensació ja no és de si cal tocar una cosa, si cal tocar dues, o si caldria tocar-ho tot plegat i deixar-nos estar d'històries. L'equip no reacciona i els problemes que ha anat tenint des de la primera jornada, arribem a la jornada 14 i els continua arrossegant. Per tant, sí, hi ha aquest punt de preocupació, amb l'única esperança que realment Pedro Munitis, que només ha tingut 3-4 sessions de preparació, acabi donant amb la tecla que, de moment, insistim, continua sense trobar-se.
I a més d'una forma que ens recordava molt anteriors vegades, eh? Un altre cop en una vedada, en un error puntual, en una jugada aïllada, si ho volem entendre així, perquè l'Andorra tampoc és que tingués excessives oportunitats. A última hora, allò quan més mal fa, de manera més dolorosa, i amb un error que de seguida escoltarem els protagonistes, però és imperdonable, amb la que està caient, que no un jugador ni dos, sinó un bon grapat d'ells, en el minut 90, en l'únic córner de tot el partit que serveix l'equip d'Eder Sarabia, estiguin o bé fora del seu lloc, o bé sense marca, o bé directament d'esquenes, amb una actitud gairebé de passivitat en el córner, que és cert que l'Andorra serveix molt ràpid, però, home, ens hi va la vida com per estar a aquestes alçades de pel·lícula tots despistats.
Sí, sense el punt d'atenció, al final, que es necessita, ja sigui al minut 1 o al minut 90. A vegades tenim aquella sensació de dir l'equip ha entrat adormit i s'ha vist sorprès. Home, que et passin al minut 90 ja comença a ser una mica més preocupant, sobretot perquè, com diem, amb el punt de necessitat que té el Sabadell, amb aquesta urgència de punts, de veure com cada cop l'escletxa es va fent més gran, sembla incomprensible que això gairebé ningú estigués al seu lloc ni amb l'atenció suficient com per afrontar una jugada que malauradament va acabar sent decisiva i que va acabar decantant el partit a favor de l'equip d'Eder Sarabia, que fins llavors, sense haver generat res de l'altre món, sí que és veritat que havia tingut la possessió del partit, que per moments, pocs, però en algun moment havia arribat a sotmetre al Centre d'Esports, i que al final, doncs, des de la seva perspectiva, van saber madurar el partit per acabar-se'n enduent, donant doncs, això, la fuetada en el moment propici, en el moment adequat.
Tercera derrota consecutiva, insistim, la segona seguida a casa. El Sabadell només ha guanyat un únic partit a la nova Creu Alta en el que portem de temporada, curiosament contra el rival de demà, perquè tot això demà hi ha Copa i l'equip juga a Sanlúcar de Barrameda, a terres gaditanes, però davant del Sanluqueño és l'únic triomf de tota la temporada jugant de locals, i a més, aquesta vegada amb un càstig doble, no només per la derrota, sinó que a sobre els resultats de la jornada van deixar una victòria de l'Ucam, una victòria del Linares Deportivo i una victòria del Sevilla Atlético, que en fons encara més el Sabadell, la veritat és que comença a fer mal i comença a preocupar ja, ara sí, de totes que l'equip estigui 5 punts per sota de la permanència. És que són molts, eh?
Sí, són 5 punts que algú pot pensar, home, doncs partit i mig o dos partits, venint d'on venim, quan només has estat capaç de guanyar-ne dos en tot el que portem de temporada, clar, el decalatge és molt, molt, molt important, sobretot veient el mateix que estaves comentant ara, que és que a casa el Sabadell només ha estat capaç de superar i d'aquella manera l'Atlético Sanluqueño, aquell gol gairebé en el temps final, també en el tram final de partit de Mohamed Sarfani, que llavors es va celebrar gairebé com si fos un final de títol, perquè era tanta la necessitat, i mira com ha passat el panorama, que ara la necessitat encara és més gran, perquè la distància, evidentment, amb la zona tranquil·la, continua sent cada cop més gran.
La part bona és que el calendari, si és que es pot mirar el calendari, és que ara ens porta un parell de partits aquí fratricides contra rivals de la part baixa, contra Costa Brava i Betis Deportivo, i per tant, clar, els precedents no són per estar massa esperançats, però el mateix pensaran tant a Palamós com també a Sevilla amb la prèvia d'aquest doble partit, insisteixo, després del de Copa, primera ronda, demà debut a la competició del cau l'equip de Pedro Munitis, que a tot això, per lligar-ho i per escoltar ja el Cantabrà, que ja dèiem divendres, que és un tio amb discurs, que comença a xerrar i té per estona, però allò de la dita d'entrenador nou, victòria segura, aquí a Sabadell no es compleix pràcticament mai, eh? Només cal veure que en els últims 8-9 anys, els únics que ho han aconseguit, Kiko Ramírez, i va ser l'única que va aconseguir, i Guillermo Fernández Romo. La resta, hi ha hagut entrenadors per tots els gustos i de tot tipus, però allò de victòria assegurada en l'estrena del tècnic, aquí, res de res.
Sí, no va ser bona. No va fer bona la dita, en aquest cas, a Pedro Munitis, i va patir, o va encaixar aquesta primera derrota de la seva nova etapa al capdavant del Centre d'Esports Sabadell. Anem a començar a sentir protagonistes, i comencem precisament pel tècnic càntabre. En aquest cas, fent una valoració així, molt genèrica del partit, i sobretot ja no tant del resultat. Diu que al final, en casos com el que està vivint el Sabadell, ara toca quedar-se amb els aspectes, pocs o molts aspectes positius que pugui tenir un resultat, i no només amb la, anem a dir-ho així, amb l'anàlisi fred de quedar-te únicament amb l'aspecte resultadista.
Si enfocamos solo en resultado, que es lo primero que decíamos que íbamos a tratar de cambiar, pues ahora mismo pues estaríamos muertos, ¿no? Pero como hemos quedado que no vamos a enfocar en eso y sí que en las cosas que hemos hecho bien o las cosas que hemos hecho mal, creo que hemos entrado muy bien al partido, que hemos incomodado, perdón, a un equipo pues que en juego ofensivo normalmente tiene unas posesiones altísimas, que lo tiene súper trabajado. Nosotros hemos sido capaces de, sobre todo en la primera parte, de que eso no suceda.
Això per una banda, i si comencem allò a desgranar una miqueta més, a ser una mica més concrets en aquest anàlisi, doncs un Sabadell que va estar prou bé sobre el guió previst en els primers 45 minuts, com dèiem, cedint la possessió a l'Andorra, que és un equip que ja li va bé i que ja li agrada això de tenir el tempo, anar portant, cuinant el partit, però que no va tenir profunditat. De fet, podríem dir, Adri, que els pocs avisos que va haver-hi en tots els primers 45 minuts els va portar el Sabadell, amb xuts llunyans, alguns d'ells, però al final el poc perill que va haver-hi contra la porteria d'uns i altres, tant la de Nico Ratti com la de Quique Rollo, que tornava, per cert, va ser una de les novetats, al retorn de Logroño a la porteria i a la titularitat. I a la segona meitat, problemes inicials pel Sabadell, després va poder reaccionar, però això sí, en un global de 90 minuts, on de nou va aparèixer un aspecte que ja ens hem començat malauradament acostumant a aquestes 14 jornades. Aquest punt de precipitació, de falta de tranquil·litat que tenen els jugadors del Sabadell en els metres finals.
Sí que nos ha faltado por momentos la tranquilidad de hacer un ataque en campo contrario más ordenado, pero bueno, es lo normal, ¿no? El tener esa calma, pues para llegar a esto necesitamos entrenar, seguir entrenando, seguir jugando y que el jugador cada vez se sienta con más confianza de lo que tiene que hacer.
Per cert, que va ser l'estrena de Pedro Munitis, per tant, ens serveix també com a referència. Veurem si la tendència s'accentua o no en els següents partits, però per posar allò, les diferències sobre la taula entre el que era el Sabadell d'Antonio Hidalgo, que teníem tant per la mà de les últimes temporades, i les novetats que ha introduït Pedro Munitis. D'entrada, menys possessió. Veurem si era contra l'Andorra, per ser l'Andorra un equip que la té molt, o si serà una tònica habitual. Menys peces darrere la pilota a l'hora de treure-la des del darrere, jugant-la, no tant jugadors en sortida de pilota a l'inici. Lligat amb això, més pilota llarga, pilotes buscant potser més la segona jugada uns metres més endavant del que acostumava a fer el Sabadell amb Antoni Hidalgo, i un dibuix d'un 1-4-2-3-1 amb aquesta novetat de Xavi Boniquet com a mitja punta, que potser és el que canvia una mica respecte al que estàvem més o menys acostumats fins ara amb Antoni Hidalgo. No va fer mal partit el terrassenc. La veritat és que després, a la segona meitat, es va notar que aquí les peces del mig del camp estaven força fatigades i aquí va ser un dels principals problemes del Sabadell a l'hora de veure com la taranyina que tenia dibuixada al mig del camp anava caient per moments. En tot cas, diu Pedro Bonitis, no Sergi, que és com una, crec que va utilitzar aquesta comparativa, una primera pedra sobre la qual fonamental que ha de venir encara.
Sí, bé, també és cert que en aquests casos sempre pots agafar, com diem, a la part positiva, i segurament és el que més ajuda a tirar endavant. De fet, se li va preguntar a Pedro Bonitis per aquest aspecte que comentàvem al principi, no? De la dita d'entrenador nou, victòria assegurada, que l'equip no l'havia aprofitat, i per allò d'haver de treure ferro, suposo que si s'hagués guanyat s'hi hagués aferrat molt més, però per allò de treure ferro, insisteixo, va haver de recordar que ell no està tan preocupat pel fet d'haver guanyat o no d'haver guanyat aquest primer partit, i fins i tot va posar una comparativa o va tirar de memòria per recordar com van ser els seus inicis quan es va fer càrrec del Club Deportivo Badajoz.
En Badajoz, hace dos años, cuando llegamos, los dos primeros partidos nos tocó perder, nos tocó contra Córdoba y San Fernando, y los tres siguientes nos tocó ganar. O sea que creo que tenemos la capacidad para que no sea un efecto efervescente el tener que llegar y luego deshincharnos. O sea que creo que tenemos capacidad para seguir trabajando.
I una més, en la línia del que estàvem comentant. Situació complicada. El Sabadell amb només 11 punts a 5, insistim ja, d'UCAM Múrcia, que és l'equip que ara mateix marca aquesta permanència. El conjunt catòlic és el que marca la salvació dels 5, recordem, que baixen directes aquest any de primera federació a segona federació. I com deies tu abans, amb un calendari a curt termini que pot cridar com a mínim, no sé si a l'esperança, però sí segur a la necessitat i gairebé a l'obligació de tirar endavant tots dos partits. Per començar, el Sabadell visitarà dissabte el Costa Brava, a Palamós, últim classificat, tot i que té un partit menys ara a l'equip costenc, i vindrà després, també en dissabte, el Betis Deportivo, ara mateix penúltim. Ha jugat els 14 partits al filial del Betis, té tots els partits complets, però també amb aquesta penúltima posició. I pel mig, com dèiem, la copa de demà davant l'Atlético Sanluqueño. Això és el que fem nosaltres, però com et pots imaginar, i com es pot imaginar tothom, per Pedro Bonitis, res que no passi per Sanluqueño, i com a molt estirar, començar a pensar a mig termini en aquest partit del cap de setmana.
Está claro que los resultados pues son los que al final te ponen en un sitio y en otro y no soy estúpido, pero creo que de esta manera van a llegar. No necesito la motivación o la presión esa, ni creo que es buena, ya no para mí, sino para el grupo, de que al final estén pensando que si salgo ahí y pierdo, y creo que no es beneficioso para ellos.
Doncs parlant clar, Pedro Bonitis, en la roda de premsa posterior a aquesta derrota 0-1 contra l'Andorra, hem parlat ja d'algunes novetats, la de Boni, per exemple, com a mitja punta, d'altres destacades, Quique Royo, també l'havia citat tu ara, Alfred, que és un home que ha tingut més intermitències, va jugar d'inici en aquest primer 11 de Pedro Bonitis, i sobretot Caixe, que després de tenir un paper testimonial l'últim mes de competició, va ser titular. I deixa'm que posi la lupa en aquesta jugada que ha aixecat tanta polseguera, que ha aixecat tantes crítiques a nivell de xarxes socials, perquè és que és per fer-nos-ho mirar, la del gol definitiu, el 0-1, perquè és un error en cadena constant, i segurament qui queda més a la foto és Quique Royo en la jugada del xut, no està encertat, ni molt menys, l'ex del Badajoz, però és que a partir d'aquí, si comences a mirar allò, el detall, tot el que succeeix en aquesta jugada, més enllà que l'Andorra sorprengui, traient ràpid, és que dos, tres homes estan d'esquenes, és que Moja Jarfani no està viu tampoc al NAC quan ha d'anar en aquesta passada curta que fa l'Andorra, i sobretot que Adrià Vilanova després es troba aquí un regal, quan la pilota després de no estar encertat, com dic, Quique Royo toca el pal i li cau absolutament sol al central de l'Andorra, que per moments jo crec que fins i tot se sorprèn de tan sol, de tan alliberat que està. És a dir, ni marques, ni concentració prèvia, ni anar en curt, ni tampoc un encert en el xut de primera instància, i això provoca un gol que és inacceptable a aquestes alçades.
Sí, una errada d'aquestes de concentració col·lectiva, com estàvem dient, massa greu per donar massa facilitats, un regal massa fàcil, insistim, al que es va trobar Adrià Vilanova. No hem volgut, en aquest cas, tirar de Pedro Munitis. No hem volgut que sigui el tècnic, perquè la veritat és que va fer una anàlisi i va dir que quan un és tan calent tampoc pot treure moltes conclusions, però en canvi sí que ens hem trobat una peça del vestidor, d'aquestes que parlen molt clar, un descobriment, afortunadament, que hem tingut aquest any, que és Iago Indias, que va acabar el partit, a més, com a capità, en el moment de la substitució de Xavi Boniquet, va ser el de Vigo qui es va quedar amb el braçalet de capità, i no sé si tirant d'aquests galons o d'aquesta experiència que té el jugador gallec, va parlar, evidentment, de la jugada, i ho va fer així.
Al final, la jugada del gol creo que es un fallo de concentración muy grande. Es una lástima, ¿no? Porque no nos puede pasar en la situación en la que estamos estos errores, porque nos están penalizando mucho durante toda la temporada y es una lástima, ¿no? Somos conscientes de que no puede ocurrir esto y hay que sacar de los errores cosas positivas en cuanto a que no puede volver a suceder y es una lástima, ¿no? Porque el equipo ha hecho un gran trabajo durante todo el partido, ha corrido mucho, se ha esforzado mucho, creo que hemos tenido alguna ocasión más clara que ellos y bueno, al final en una jugada de falla de concentración se nos ha ido el partido.
Especialment crític, per tant, amb aquesta errada de concentració de l'excentral del Castellón, i com totes les desgràcies mai venen soles, només faltava veure a primer cop d'ull com estava la nova Creu Alta. Fa mal a la vista veure la gespa del temple, per si algú no va ser-hi, amb pedaços directament clars, no perquè no hi hagi gespa, sinó perquè estava tan tova que, com a mínim, a veure si amb una mica de sorra no provocava alguna que altra lesió per trepitjar i que rellisqués el peu.
Recordem la temporada passada, que es va parlar, i molt, de quan plovia amb intensitat els problemes que tenia la gespa. Teòricament, un problema que s'havia solucionat. Malauradament, el que vam comprovar dissabte és que si s'ha solucionat, no s'ha acabat de solucionar del tot, perquè és cert que va ploure i molt intensament i molt seguida la setmana passada. Vam tenir gairebé pluja tots els dies fins a pràcticament el mateix dissabte, però el cert és que l'aspecte, ja el divendres a la presentació de Pedro Munitis van saltar els llums d'alarma, es van encendre els llums d'alarma, però és que dissabte l'aspecte era realment molt preocupant i realment molt difícil de jugar. Això sí, com es diu en aquests casos, pel tots dos equips. L'Andorra tampoc no es va trobar còmoda i, malgrat tot, va poder fer el seu partit. El que sí que va voler destacar Pedro Munitis, que no va parlar tant dels problemes de la gespa a l'hora de trenar o de proposar futbol, sinó dels aspectes físics, del cansament i de l'esgotament que va provocar precisament haver de jugar amb aquesta intensitat en un terreny de joc com el que es van trobar els seus jugadors.
No és normal que en el descanso ja hi hagi algun jugador con alguna molestia i que a medida que va avanzando el partido, pues más de uno y de dos, ¿no? El campo está súper pesado. Hemos tratado de hacer una presión alta y fuerte, eso requiere de muchísimo esfuerzo y sí es cierto que no ayuda, pero bueno, como digo siempre, es lo que hay, cuando se puede cambiar no pensar cómo sería de otra manera.
Doncs estarem atents a l'estat de la gespa de la nova Creu Alta i tant de bo que amb aquesta setmaneta i mitja, tot i que siguem glaçades com aquesta nit, però que pugui millorar l'estat perquè realment és preocupant. I a tot això, el vam deixar bé a la Transmi, com a mínim, els del Sabadell en joc. Anem a comprovar si tenim bon ull o no amb això dels àrbitres. Ja ho sabeu, els dilluns, aquí a l'Hotel Suís, el nostre analista de capçalera en matèria arbitral, el Joan Fàbregas, ens deixa l'examen que passa al col·legiat de cada setmana del Centre d'Esports.
El Sabadell Andorra el va dirigir Abraham Domínguez Cervantes, àrbitre de Màlaga de 35 anys. Té una trajectòria molt particular. Va xiular 7 temporades a Zona B, va assolir l'ascens al futbol professional el 2018, però només va poder gaudir una temporada a la segona divisió, ja que el van baixar un any després. Dit això, el partit de dissabte no va ser excessivament complicat, però tampoc fàcil del tot. El col·legiat va deixar jugar moltíssim i va permetre la majoria de contactes. En alguna ocasió es va excedir en la seva voluntat de donar continuïtat al joc i va deixar de sancionar entrades dures. Va aplicar un criteri propi i no es va deixar enganyar pels jugadors, ja que fins i tot va amonestar el visitant Martí Riverola per simular ser objecte de penal. va acabar mostrant 7 grogues, 2 al Sabadell i 5 a l'Andorra, totes elles justificades. El seu talent amb els jugadors va ser molt respectuós i assertiu, guanyant-se la credibilitat de tothom. Abraham Domínguez Cervantes és un àrbitre en majúscules, capaç de dirigir qualsevol partit amb garanties. Segurament no tornarà a tenir l'oportunitat de pujar de categoria, però si fos per nosaltres, seria un ferm candidat a l'ascens. Per tant, a Ràdio Sabadell el situem al grup 1.
Entre els candidats a l'ascens, per tant, Domínguez Cervantes, l'àrbitre d'aquesta última setmana, segons el parer del Joan Fàbregas. Cosetes que han anat passant al llarg del dia d'avui d'entrada, ja que anava el tema d'arbitratges, hem conegut la designació de demà. Ara parlem de la Copa, però Alejandro Lucena Perdomo, de Las Palmas, serà el col·legiat de demà a El Palmar. Espero que li hagin dit abans, perquè si no, de Gran Canària a Sanlúcar de Barrameda d'un dia per l'altre, déu-n'hi-do amb la logística, nascut el 97, 3 temporades a la categoria de bronze i un precedent amb el Centre d'Esport Sabadell, la victòria 1-0 de l'any de l'ascens, però només començar la temporada a casa contra la Nucía. I aquesta és ultimíssima hora perquè ho acaba d'anunciar just ara al Centre d'Esport Sabadell, la lesió que ja comentàvem aquí a Ràdio Sabadell dissabte d'Aleix Coc a l'entrenament, si no m'erro i si no com digui el contrari ara el Sergi, del dia abans de divendres. Tenim ja el diagnòstic, lesió a l'adductor major de la cama dreta. Veurem això de l'evolució marcarà la disponibilitat del tarragoní, què significa, Sergi, però fins on podem saber, com a mínim aquesta setmana el donem per perdut, seguríssim.
Sí, 3-4 partits és el que més o menys, si no hi ha cap recaiguda, i estem parlant de lesions musculars que sempre són una mica més complicades de controlar, 3-4 partits, i per tant, amb aquests 3-4 partits, com dius, el que és segur és que el capità es perd el doble compromís que queda encara per tancar la setmana. D'entrada, ja era evident, estava cantat que el de demà, ni que fos fins i tot per precaució, amb el viatge que hi ha i amb tot el tema logístic que ha de patir l'equip en les pròximes hores, se l'havia de perdre, i el que ja hem acabat d'aclarir és que segur que no juga tampoc contra el Costa Brava dissabte a Palamós, que molt difícil, per no dir impossible, el partit contra el Betis. I llavors, veient que el calendari, Adri, només quedarà un partit per tancar l'any, a no ser que la Copa digui el contrari, quedaria a hores d'ara només el partit contra el Castellón. Jo m'aventuraria a dir que, salvo sorpresa, que diria aquell molt, molt, molt agradable, no tornarem a veure l'Aleix Coc ja fins al 2022, ja sigui en Copa, allà pels voltants del Dia de Reis, la cavalcada i tot allò, 5-6 de gener, o si hem d'esperar a rebre el Linares Deportivo en el primer partit del nou any, que arribarà el cap de setmana del 8-9, em sembla que cau aproximadament de gener.
Doncs estarem pendents a l'evolució de l'Aleix Coc. Insisteixo, segons el comunicat mèdic, no apareixen aquests partits, i potser sona molt 3-4 partits, però clar, és que ara acumulem partits, com estaves dient, de manera consecutiva entre la Copa, que vés a saber si d'aquí a 15 dies torna a haver-hi Copa o no. Ara el calendari no és que faci pujada en quant a rivals, sinó en quant a dates.
Sí, s'atapaeix això, no? S'acumulen aquests compromisos. Si el Sabadell, tant de bo que sí, passi l'eliminatòria de demà davant el Sanluqueño al Palmar, doncs hem de recordar que entre el partit del Betis Deportivo i el del Castellón tornaria a haver-hi Copa, i com diem, fins i tot si es passés aquesta segona eliminatòria, abans d'estrenar l'any en Lliga, encara hi hauria una tercera eliminatòria per aquí al mig. Per tant, déu-n'hi-do com ve aquest final d'any i principi de 2022, si el Sabadell, insistim, continua doblant Lliga i Copa, que seria, d'altra banda, bona notícia.
I la Copa mola? La Copa molesta? O...
doncs mira, hi ha opinions per tots els gustos, evidentment. El que sí que molesta segur, jo crec que en això estem pràcticament tots d'acord, els que hi aneu i els que ens quedem aquí, és que el viatge és un autèntic contratemps, és un entrebanc en el camí.
Demà t'ho explicaré.
Segur. Sobretot perquè, insistim, l'equip va jugar dissabte, perquè viatjaran el mateix dia, surt demà l'expedició arlequinada, de fet, amb l'expedició de Ràdio Sabadell en el mateix vol via Sevilla, llavors a partir d'aquí uns en autocar i altres en cotxe, perquè no et puguis queixar del tot, i com diem, el viatge segur que és tot un contratemps, perquè si podia passar alguna cosa més llunyana ja pràcticament era impossible. Per tant, déu-n'hi-do aquest desplaçament a terres gaditanes un altre cop davant l'Atlético Sanluqueño. I esportivament, doncs home, hi ha doble vessant. Per un costat, l'econòmica, hem de recordar que el Sabadell, bé, tots els equips que passin ronda cobren unes quantitats marcades per la Federació Espanyola de Futbol, i per altra banda, amb l'estrena d'entrenador tan propera com hem tingut, amb l'estrena de Pedro Munitis, el que sí que pot anar bé és perquè l'entrenador continuï fent funcionar l'engranatge, provant coses. I d'entrada això és el que comentava ell mateix, no? Parlava d'intentar fer les màximes rotacions possibles respecte a l'equip que va jugar dissabte contra l'Andorra per veure tothom en actiu i, sobretot, també, para que tu Tom se siente importante.
Viendo el partido que nos viene el martes, bueno, pues hemos visto un poco características de jugadores con la intención de, ya te digo, si somos capaces de cambiar a los 11, lo haremos. Lo primero porque creemos en todos, lo segundo porque es necesario, porque no podemos aguantar tres partidos en una semana a este ritmo, que además nos viene muy bien para que todos se sientan dentro de esto.
He estat jugant a ser Pedro Munitis, ara, mentre escoltava el tall, i si el que vol és agafar la mateixa idea de joc en quant a sistema, però canviar els 11, pot sortir una cosa similar a això, Sergi. Emilio o Froy sota pals, recordem, tres partits, jo suposo que seria Emilio.
Jo entenc que també.
Per allò de l'alternativa. Els quatre al darrere, si canviem tots, serien, amb la lesió de l'Aleix Coc, Òscar Rubio dreta, Dani Sánchez esquerra, Guillem Molina i Teo Quintero a l'eix de la defensa. Per davant introdueixo a Pere Belmonte al costat del Timira i, a partir d'aquí, Moja, Aaron Rey, Néstor Querol i Gavarre. Això, insisteixo, no perquè tinguem informació, sinó agafant la paraula literal de Pedro Munitis dient si puc canviaré els 11. Doncs més o menys per aquí aniran els trets demà, recordem-ho. Fes una mica d'agenda perquè demà hi ha partit i tenim dos dissabtes seguits amb la mateixa franja horària després de Lliga.
Sí, comencem per ordre, com diem, i gairebé bé com si féssim casa allò paraula per paraula al propi Pedro Munitis, doncs ens quedem només amb el de curt termini. Demà partit al Palmar davant l'Atlético Sanluqueño, a Sanlúcar de Barrameda. El partit és a dos quarts de nou. I des de mitja hora abans, és a dir, des de les 8 del vespre, ens hi posarem els del Sabadell en joc, en aquest cas amb l'Adrián Arroyo al capdavant de la Transmi, des de Terres Andaluses. Dimecres torna l'equip, com deia, a Madrid, via Sevilla fins a Barcelona. Tal com punt arribin, entrenament per la tarda, perquè el vol del Sabadell surt cap a les 4 de la tarda aproximadament, doncs tan bon punt arribin aquí, el vol de les 6, quarts de 7, entrenament, perquè llavors quedarà la sessió de dijous i de divendres per acabar de preparar aquesta propera cita, en aquest cas de Lliga, que és la jornada 15, que arriba dissabte a les 5 de la tarda, recordem, des del nou municipal de Palamós, la nova casa de la Unió Esportiva Costa Brava, anteriorment conocido com a Llagostera, doncs aquest partit de la 15a jornada, ara mateix, avantpenúltim contra últim, o últim contra avantpenúltim, és a dir, Costa Brava-Sabadell, 5 de la tarda dissabte, també des de mitja hora abans, evidentment en directe, a Ràdio Sabadell.
Se m'havia fet estrany i tot abans, quan has dit costenc, pensant en Llagostera, que no té platja, però clar, evidentment ara és al Costa Brava. Fins aquí la informació del primer equip del Centre Esport Sabadell, però tenim molta més teca a la quinada. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Perquè, per exemple, al descans d'aquest últim partit contra l'Andorra hi va haver homenatge per la gent del Sabadell Inclusiu, en la prèvia hi va haver una marató de partits a Olímpia contra el Montcada i vam ser-hi per fer aquest reportatge.
Capacitat. Propietat de poder contenir una quantitat d'alguna cosa.
Com deia el Montcada a través de Twitter, la pancarta amb la qual dissabte van saltar els dos equips al terreny de joc podia ser més llarga i la tipografia més gran, però el missatge no pot ser més clar. Som capaços.
Jo crec que és sentir-se com la resta de la gent, perquè al final entrenar dos dies, ja estem entrenant dos dies com qualsevol persona que no té cap tipus de discapacitat. Partits, de moment, seguint amb els amistosos, però la temporada que ve ja us ho puc dir, que jugarem la Lliga, s'ha muntat una Lliga i ja jugarem l'any que ve. Llavors no hi haurà cap diferència ja. Serà un equip que entreni dos dies a la setmana, serà un equip que jugui cada cap de setmana. Jo crec que això fa 3-4 anys era una pura quimera i les famílies, jo crec que ni s'ho imaginaven ni s'ho esperaven, no?
I tant, saber que fem ciutat i fer això som capaços, doncs dona un extra d'alegria i de ganes de venir i jugar, doncs que no hi són en un dia normal.
En motiu del Dia Internacional de les Persones amb Altres Capacitats, la secció inclusiva del Centre d'Esports va viure dissabte una jornada inoblidable amb una marató de partits a Olímpia i després homenatge al descans del Sabadell Andorra a la nova Creu Alta.
Un dia maco, maco perquè hem pogut reunir a tot l'equip i al Montcada, que és l'equip que té tants jugadors quasi com nosaltres aquí almenys al Vallès, i aprofitant que és la setmana de la discapacitat, doncs hem muntat aquests partits per celebrar-la.
Els dies d'entreno anem preparant els partits i quan arriben aquests dies doncs són com una festa major que ens hi trobem tots aquí i juguem contra equips que venen o ens organitzem amb pares i mares.
Va bien, partido ha costado ganar, ha costado mucho ganar. Este partido ha sido un poco muy duro. Se ha hecho el año el otro Antonio y hemos sido muy veloces. Estamos pegando una técnica buena.
Yo bien, hoy ganado el Sabadell, pizca.
Bien, bien. El Joséito entrenamos los jueves, pero José cuando se rompe hace mucho entreno. Entrenamos, no hemos perdido ni un partido.
55 jugadors en llista, 5 equips ja, pràcticament, avui jugarem 5 equips. Molt contents i orgullosos de poder tenir més espai, que ens ha costat bastant, però bueno, al final ho hem aconseguit. I la veritat és que fa patxoca veure tots aquí junts, sortint al camp amb tanta gent, tantes famílies, com tu bé dius, que això va començar de la manera que va començar, i veure-ho ara, doncs, jo crec que aquest projecte té molt de futur.
Motiva molt perquè quan vens aquí i els companys és molt, molt agradable, la sensació, molta alegria i tots molt amables i molt agradables.
La família del Sabadell Inclusiu ha anat creixent en els últims anys, fins fregant l'actualitat la 60ena de jugadors que entrenen amb regularitat a Olímpia i que juguen partits de tant en quant. De moment hauran d'esperar abans d'estrenar-se la pròxima temporada en Lliga. La pròxima cita serà, això sí, ben peculiar. Aprofitant les dates nadalenques, es durà a terme un triangular entre l'Inclusiu, els treballadors del club i nosaltres, la premsa sabadellenca.
Home, teniu que estar pendents del sorteig. A veure amb el bombo que us toca i a veure contra quin equip d'inclusió us toca, el A, el B, el C, el D, el E. Com us toqui l'A o el B, es passareu una mica magres.
Tots en general, perquè cadascú té la seva cosa, però atenció especial amb el Christian, que fica uns gols bastant impressionants de mig camp, i amb els porters, que aturen molt. O sigui que vigileu i entreneu molt.
Hi ha una persona que segurament que ens escoltarà i es veurà, que jo li diria que porti espinilleres i que els turmers es lligui bé perquè patirà, eh?
Recomanacions apuntades de cara al 12 de desembre. Toca començar a entrenar.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
L'endemà del Sabadell Betis Deportivo serà aquest triangular. Anem entrenant, per si de cas, que falta ens farà. Per cert, avui, tribuna preferent a 7:45 del vespre al Twitch de Ràdio Sabadell amb aquest reportatge, però ampliat, amb totes les imatges, amb el bo i millor del que va succeir a Olímpia dissabte. Ja que parlem d'Olímpia, no tan bones notícies. El jovent lila del Centre d'Esport Sabadell segueix en un mal moment. Els arlequinats van caure contra el Monte Carlo a Saragossa per la mínima i ja sumen 5 partits seguits sense guanyar a la divisió d'honor juvenil. Ara han retrocedit, per exemple, fins la 7ª posició del seu grup amb 20 punts de 39 possibles. Els de Marc Nomen no estan donant amb la tecla per realçar el vol. S'han endinsat en una ratxa negativa de la qual no poden sortir i després d'un gran inici de temporada amb 6 victòries en 8 partits, ara els sabadellencs només han aconseguit 2 punts dels últims 15 possibles. Ivan Tebar, jugador del Sabadell juvenil, creu que els està perjudicant el plantejament dels rivals.
El que estem proposant nosaltres és una línia que pocs equips fan, la veritat. Proposar un joc així tan nostre de tenir la bola, d'intentar generar perill a base de jugades. I, bueno, els partits que ens hem trobat últimament han sigut d'equips totalment tancats o que et venen a fer una pressió molt, molt pobra, la que pots superar, però un cop els tens al seu camp, doncs ja formen un bloc molt baix, que no hi cap passes per dins.
La derrota al camp del Monte Carlo va ser per 1-0. El juvenil A del Centre d'Esports intentarà trencar aquesta mala dinàmica contra el Mallorca Olímpia dissabte a les 5 de la tarda. Veurem si algun dels integrants d'aquesta plantilla viatja o no amb el primer equip a Terres Andaluses demà en aquest partit de Copa. El mateix Ivan Tebar, per exemple, podria fer-ho, o fins i tot Haaland, Adri González. I pel que fa al futbol territorial, el Sabadell Nord recupera part del terreny perdut amb la seva primera victòria fora de casa del curs. Triomfa més al camp d'un rival directe com el Júpiter i de les que deixen un regust molt dolç, remuntant i amb un últim gol al minut 93. El seu autor, Marc Plovins, es refereix així a l'enfrontament.
Veníem de contra el Sant Just, que podíem haver guanyat el partit, perquè la primera part podíem haver finiquitat el partit tranquil·lament, i veníem d'un empat, i hòstia, el Júpiter era de la nostra lliga, un rival de la nostra lliga a priori, i eren tres punts que ens venien perfectes.
La primera part va començar amb un gol en contra, i malgrat les ocasions de les quals va gaudir, l'equip de Pablo Becerril no va trobar el camí del gol. A la represa, en canvi, un penal materialitzat, atenció, a l'estil Panenka, pel capità, per Carlos Silva, tornava a la igualada del marcador, però també de penal als Grisgrana, un altre cop per mitjà d'Edgar, es van avançar de nou. A les acaballes, com diem, van bugir el partit i els de Can Uriac van aprofitar que jugaven en superioritat numèrica per capgirar el marcador, encara amb igualtat numèrica. L'empat d'Enric Vega, després ja amb un home de més, amb el 2-3 de Marc Plovins. Ara el Sabadell Nord és 11, amb 10 punts, després d'una ratxa d'una única derrota en el darrer mes de competició, i els arlequinats tenen 3 equips darrere seu abans de rebre aquesta setmana el Sant Cugat en un dels dos duels vallesans que tenen en aquest grup 2 de Primera Catalana. Publicitat i a la tornada, entre d'altres coses, el divorci a l'Amics del Pou Insercat Escorial o l'última hora del Club Natació Sabadell.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triar amb quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Hotel Suís. De dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Minutets perquè els companys d'informatius ens agafin el relleu amb el Notícies Migdia. Hem de parlar, per exemple, de futbol sala, perquè la segona ve el Club Natació Sabadell ha sortit vencedor dels derbis de la primera volta. La setmana passada, recordem, els nadadors es van imposar per 2-3 a Can Colapi i dissabte ho van tornar a fer, en aquest cas a casa, al Pavelló del Nord, per idèntic marcador, 3-2, però davant de l'Amics del Pou, Escorial Insercat. Tot i el triomf i haver sumat aquests punts de 7 dels últims 9, el tècnic Borja Burgos no està gens content amb l'actuació dels seus.
Inconscientment els jugadors, tothom sabia que les últimes hores com havien sigut de mogudes, t'espera una cosa i si venen la gent del B no sé quantos, i la veritat és que hem fet una merda de partit. Jo crec que s'ha de ser molt autocrític perquè no es pot encarar un partit en aquesta lliga amb aquesta mentalitat. O sigui, és imperdonable, estones de partit imperdonable. I bueno, sí que és cert que si una mica d'encert, una mica de punteria, poder no haguéssim patit al final.
Més clar, l'aigua. Es referia en aquest fragment el tècnic del club a la crítica situació per la qual passa l'Escorial, ja no només per continuar cué de la Lliga amb un sol punt, sinó per tota la crisi, sobretot, que s'ha viscut a l'entitat en els últims dies. Després d'una sèrie de desacords, el president Teo Robles va decidir donar la baixa federativa al que fins ara era el director esportiu i capità, Cinto Aranda, qui va presenciar aquest derbi, però des de la graderia, ja no com a jugador. I amb ell, gairebé mitja plantilla i cos tècnic, incloent-hi l'entrenador Francis Barragán, van decidir no anar directament al partit, no assistir. Un dels que sí que va jugar, i a més va marcar, va ser Jorge Tendero.
Yo creo que eso es la tónica que llevamos cada fin de todos los fines de semana, parece que a nosotros nos vayan a marcar una goleada. Y después de la situación que había pasado esta semana, sabíamos que veníamos aquí con la gente pensando que nos iban a meter 15. Lo que está claro es que somos 7, 8 chavales, más la gente que ha subido el Senior B, que tenemos unas ganas inmensas de comernos todas las pistas, como te dije hace unas semanas. Y creo que hoy lo hemos demostrado. Creo que te dije que no había rival fácil en esta categoría. Y hoy es un ejemplo claro de que el Escorial va a ser un equipazo, descendamos o no descendamos, pero vamos a luchar cada partido.
L'Escorial va plantar cara i, tot i anar perdent 3-0, els dels Marinals van ser capaços de posar-se 3-2 i van estar a punt de donar un bon ensurt a un club, això sí, que també va perdonar nombroses ocasions. Va quedar clar que l'Amics del Pou, amb jugadors del Sènior B, un parell de juvenils i la coordinadora Nerea Juste a la banqueta, va continuar sent competitiu, però hi ha moltes incògnites sobre què passarà en el futur més immediat. De tot plegat, n'ha pogut parlar així d'entrada el Sergi Parc amb el president de l'entitat, Teo Robles.
Vinga, amb el Teo Robles, el president de l'Escorial. Teo, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Abans de parlar de tota aquesta polèmica que ha sorgit dins del club, deixa'm parlar del tema esportiu, no? Derrota avui 3-2 contra el Natació Sabadell, però tenies ara una conversa amb el Borja Burgos, amb el tècnic del club, i us estava felicitant pel senyor partit que heu fet, perquè malgrat les circumstàncies, malgrat presentar-vos amb mitja plantilla, per dir-ho així, del primer equip, gairebé acabeu rascant un empat contra el Natació Sabadell.
Sí, sí, estoy orgullosísimo. Aparte, hemos perdido 3-2, pero para mí es una victoria porque hemos ganado en no hablar tanto, en jugar más al fútbol sala, y luego hemos perdido, hemos podido empatar, hemos podido ganar, pero se han comportado y aparte han puesto toda la carne en el asador, han hecho un partidazo y los chavales se merecen lo que quieran.
I ara, Teo, doncs, parlem d'aquesta qüestió, no?, que és més espinosa. Avui al partit, doncs, no hi era el Cinto Aranda, fins ara el capità, se li ha donat la baixa federativa, tampoc s'han presentat això, el que dèiem, uns quants jugadors de la primera plantilla, han vingut jugadors del B, jugadors juvenils, el cos tècnic tampoc ha vingut. Què és el que ha passat exactament en aquests últims dies perquè s'hagi donat aquesta situació?
Hombre, lo que ha pasado es que Cinto se creía un dios, y aquí en esta entidad, si creo que hay algún dios, que yo no creo en dios, pues tengo que ser yo, que soy el que aporta los dineros, lo que hace falta y tal. Y él ha hecho un gran trabajo, pero porque se lo hemos ofrecido todo. Entonces, si ya me falta la falta de respeto y no tiene que saber nada conmigo, aparte, lo hemos demostrado hoy, pero tenemos que seguir demostrándolo. El equipo, ha habido algún pequeño, lo hemos visto todo, pero la gente estaba encantada y contenta. Cinto es una gran persona, pero en la pista a lo mejor no es lo que es fuera, que no es, por supuesto.
Però aquí, Teo, tot d'on ve, és a dir, de discussions per la situació esportiva de l'equip, més enllà, potser la cosa va més enllà dins del club, perquè l'altre dia el Cinto Aranda, doncs, també no estava d'acord amb algunes coses que havia fet l'entrenador del Sènior B, en aquest cas, no sé quin és el detonant de tot plegat.
El detonante yo creo que son celos y querer ser el jefe o el único, porque vamos a ver, Nerea, me la presentó él, es una chica excelente, trabajadora, está con la escuela, es entrenadora del Sènior B, y quería una reunión porque había pasado un problema con un jugador, entre ellos del mismo equipo, y quería él estar en la reunión y mandar a él. No, ella es la entrenadora del Sènior B y tú eres jugador del Sènior A, que demasiado, porque eras jugador y entrenador. Entonces, el equipo técnico, yo también, bueno, hablábamos a veces, pero no sabía, digo, a ver cómo, hasta que ha llegado y todo tiene un principio y todo tiene un final. Yo le deseo todo lo mejor, pero a nosotros nos ha ido bien que marche Cinto y punto.
Teo, per anar acabant, i ara de cara al futur, què és el que succeirà, no? Perquè si no em corregeixes, d'augment baixa federativa només al Cinto Aranda, la resta de jugadors avui no han vingut, els que no han vingut, diguem, pel partit d'avui, amb el cos tècnic que tampoc s'ha presentat, què és el que passarà de cara al futur?
Bueno, las bajas, Cinto está de baja, Gerard está de baja, hoy he hablado con Palote también, claro, los trajo Cinto, pero claro, es que Cinto se ha traído a casi todos, pero claro, ellos a mí me han dicho que su ética o su código es de que si los ha traído él se tienen que ir, no me parece mal, no lo comparto, pero si se quieren ir, el que se quiera ir, no tendrá problema. Si ficha por otro equipo, por supuesto que tendrá que pagar la ficha. Si no ficha por otro equipo, pues estará de baja. Y si no necesitamos ninguna baja más, ¿para qué las vamos a dar?
Doncs veurem com es desenvolupen els fets en els pròxims dies, a veure quins jugadors doncs, finalment s'acaben donant baixa o si es reincorporen aquí a l'Escorial. El que està clar, Teo, és que tot plegat sí que complica una mica més si ja era prou difícil la situació esportiva, no? Amb l'equip últim classificat, doncs, la permanència segona B, doncs, i amb això sí que ho remato, doncs, ara sí que estarà més complicat, no?
Bueno, pero aunque esté complicado, lo que se trata es de jugar, de disfrutar y competir. Y si tenemos que estar en tercera, ya has visto el equipo, la media de edad, y entonces a lo mejor de aquí un par de años o tres, pues podemos subir y mantenernos. Y entonces, pero por lo menos vamos a competir y hoy estoy orgullosísimo de lo que han hecho los chavales porque se han vaciado, no ha habido ninguna bronca, no ha ningún lío y se trata de eso porque nosotros tenemos escuela y lo que no puede ser es que vengan padres que a mí me han dicho esto cada día hay follón, cada vez que hay partido y que puedan venir los nenes y que los de la escuela y que no vean, siempre es deporte y algún altercado puede haber, pero siempre de buena armonía y de buen rollo y esto es un deporte y hay que es duro y a veces pues hay encontronazos que bueno, pero por lo menos que no haya broncas, que la grada y los árbitros yo tengo que decir que me han felicitado, entonces si me felicitan los árbitros por algo será.
Doncs veurem com acaba tot plegat. El que sí que et puc dir, Teo, és que sigueu els que sigueu, us desitgem sort de cara al resta de temporada a segona B. Gràcies, Teo.
Sí, sí, muchas gracias y claro, es que esto ha... el esfuerzo que trae, porque es que también han plegado algunos del B, que han plegado del senior B, porque los había traído también Sintu, y ya está, pero yo le deseo todo lo mejor a Sintu, pero hoy estoy súper orgulloso de que Sintu no haya podido jugar.
Doncs veurem com es reestructura tot. Teo, un cop més, gràcies.
Venga, gracias, buenas noches.
La rèplica per part del ja exjugador i exdirector esportiu Sintu Aranda tampoc s'ha fet esperar d'entrada amb una llista de retrets del que ha passat en els últims mesos, segons la versió de Sintu Aranda.
El momento de que Sintu no cree en los valores que había al principio de cuando llegamos a este club, están perdiendo los valores, como que los niños no hay que dejarlos sin jugar para ganar un partido, como que... no hay que echar a jugadores de una plantilla habiendo hablado con seis jugadores diciendo que has hablado con todos para echar a uno, para echar a un jugador, no dejando subir a jugar del senior B al primer equipo cuando estamos en cuadro. Es una lista interminable, o sea, es haciendo reuniones paralelas y grupos paralelos al que tenemos del primer equipo de WhatsApp para hacer una reunión para planificar la temporada que viene, las alturas que estamos de temporada y cómo estamos.
Un dels principals retrets, de fet, ho escoltàvem ara mateix que li feia el president Teo Robles, era el de l'actitud del ja excapità. Per Sintu, en aquest sentit, res no ha canviat respecte a anteriors temporades.
Pues ser que sí, que tenga razón en que mis formas no son las adecuadas porque no han sido desde el primer día. Tengo un impulso bastante, un pronto bastante, bastante fuerte y él lo sabe eso desde el primer día, pero bueno, ya te digo, llevo aquí 6 temporadas y he sido así desde el primer día. Y los padres de la escuela, los socios, los sponsors... todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo ha visto. Lo que pasa que ahora, pues bueno, habiendo que ha conseguido una persona que lleva el trabajo que yo llevaba, que le ríe las gracias y puede hacer con ella lo que quiera, entonces, pues bueno, encima no estamos ganando, pues le ha venido como anillo al dedo.
Assegura més Sintu Aranda no tenir cap mena de gelosia respecte a la coordinadora, sinó simplement no entendre alguna decisió, com ara, com escoltàvem, no permetre pujar jugadors del filial al primer equip, i sobre l'enganxada que va tenir amb Teo al respecte del rol del president com a delegat, aquesta és la versió del terrassenc.
Yo me equivoqué en su día cuando dije que, porque fui yo que dije que tenía que ser delegado, porque pensaba que lo puede hacer bien, y de hecho creo que lo puede hacer bien, lo que pasa es que cuando ya tus formas son de que este año Teo Robles es un santito, que Teo Robles nunca ha roto un plato, que Teo Robles no protesta, que Teo Robles ha sido como yo, de las 6 temporadas, lo que pasa esta temporada, pues bueno, no sé qué le ha pasado de golpe borrazo, que todo lo que hacemos los que somos un poquito más de sangre caliente lo hacemos mal y él hace las cosas bien. Entonces ya me llegó el momento de decirle que no podía seguir como delegado, lo que se lo dije fui yo, porque soy la cabeza visible, y bueno, se lo tomó por lo personal y a partir de ahí pues sí que fue a menos la relación.
I finalment, Sintu Aranda ha agraït les mostres de suport que ha rebut, diu que té entre mans diferents opcions per poder seguir lligat al món del futbol sala, però sobretot, escolteu això, ja té en ment poder tornar, diu, aviat a l'Escorial, però en un context diferent a l'actual.
Con muchas ganas de volver y hacer algo chulo. No sé si será el año que viene o el otro, pero por supuesto que quiero hacer algo chulo con Manolo, con el auténtico presidente, el dueño de Escorial, con Miguel, con todo el mundo que ha estado conmigo aquí del primer día, porque les debo una porque no han disfrutado este año hasta el final y se lo merecían igual que los que estamos en pista, porque han estado con nosotros del primer día, sin egos es imposible.
Teo Robles i Cinto Aranda, dues versions molt diferents d'una mateixa enganxada amb aquest divorci que ja comentem des de fa dies i que es va escenificar en el derbi contra el Natació Sabadell. Simplement per rematar un apunt més d'aquesta segona ve de futbol sala, l'Escola Pia no es va poder refer ràpidament del cop patit contra el club i va encaixar la seva segona derrota consecutiva, en caure en aquest cas per 5-3 a Cerdanyola. I això que els de Pedro Donoso es van avançar en el marcador i després van ser capaços d'igualar 3, però com explica el jugador Oriol Comadran, no van tenir el dia.
Portàvem dos partits al camp de Martorell i contra el club, que vam fer un partit molt complet, tot i que contra el club se'ns va escapar la victòria. I aquest partit va ser un pèl diferent, vam fer una primera part no molt bona i al final ho vam acabar pagant amb un resultat desfavorable.
Amb els marcadors de la jornada, el club passa a ser el millor equip sabadellenc situat en aquesta classificació amb 14 punts, mentre els escolapis són desens amb un de menys, 13. L'Escorial, com dèiem abans, és últim amb un punt i sense haver estrenat encara el casteller de victòries. Set minuts i les dues. Obrim bloc aquàtic. Avui acabarem el programa a la piscina perquè després de la derrota en el duel directe a la nova escullera del Natació Barcelona, l'Estalpul Natació Sabadell masculí de waterpolo es va retrobar dissabte amb el triomf a la divisió d'honor. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Què tal, Adri?
Tot i els 3 punts que separaven el club a la classificació amb el Sant Andreu abans del partit, els de Quim Colet van deixar palès que ara mateix hi ha una escletxa important entre tots dos i es van imposar el marcador, pràcticament ho diu tot, 14-4.
Sí, a més, un duel diferent pel que fa a la primera part i a la segona. La primera van a batzegades amb un parcial de 5-0 de l'Astralpool, però amb la reacció andreuenca just abans del descans, i després un 9-1 de l'equip de Quim Colet, totalment inapel·lable. El tècnic destacava, i destaca de fet la clau, d'aquest tercer, gran tercer i quart.
A la que hem ajustat molt bé la defensa, aleshores, doncs, bueno, ens ha donat sortida, el ritme, etc. També amb els canvis, bueno, hem pogut mantenir també un ritme molt alt i aleshores hem tingut també un percentatge d'efectivitat més alt que potser que les dues primeres parts, no? També normal, vull dir, ells també baixen una miqueta, nosaltres mantenim el ritme, però bueno, content perquè és una victòria important de cara a encarar aquest ruix final, diguéssim, per acabar la primera volta, no?
El Natació Sabadell segueix tercer a la classificació i podríem dir que l'únic equip que amenaça aquesta darrera plaça de Champions és el Terrassa, que segueix 3 punts per darrere, i amb el derbi, que s'ha de jugar d'aquí 15 dies per tancar la primera volta. A més, Pau, al final del partit vas parlar uns minuts amb una de les novetats, una de les noves incorporacions d'aquesta temporada, el bielorrus Costa Averka.
Sí, un jugador que venia del Jadran Herceg-Novi amb l'etiqueta de canoner, un dels màxims golejadors de la passada Champions League amb els montenegrins, i que, de moment, Adri, tu també l'has pogut veure en directe, no estàs decebent gens ni mica. Aquesta etiqueta de golejador l'està complint a la perfecció. Vam parlar, com deies, amb Costa Averka, en anglès, evidentment, amb la traducció del Joan Hernández, però dient que està totalment adaptat a la vida d'aquí de Sabadell i d'Espanya.
Molt bé, molt bé. A Sabadell, a Espanya, un país i una gent increïble. Des del primer dia han estat amb mi, m'han donat suport i m'han ajudat tota l'estona.
Ara, Adri, el club entra en un dels moments més calents de la temporada. Dissabte tenen desplaçament a la piscina del Real Canoe i després, com deies tu, Terrassa per tancar la primera volta i Atlètic Barceloneta per iniciar la segona a Can Llong. I després, aquest duel de semifinals de l'Eurocup contra el CNB. Averka veu aquest tram final de 2021 com una bona oportunitat per preparar-se de cara a aquesta gran cita europea.
Ens estem preparant per aquests dos partits. Ens queden 3 partits a Lliga i és com una preparació per nosaltres. Després tindrem una mica de descans perquè hi haurà jugadors amb la selecció, però hi haurà temps per descansar i també per preparar-se de cara a aquests dos partits importants de semifinals.
I una més del bielorrus de Costa Averka parlant de les opcions que pot tenir l'equip d'aixecar aquest títol de la segona màxima competició europea.
Ara és més difícil i necessites més atenció amb aquests equips, Barcelona, Ortigia i Palermo. Crec que són tres equips que poden guanyar l'Eurocup, però veurem. Serà important com ens trobem tots i també com ens preparem.
Doncs Costa Berca, l'escoltàvem per primer cop aquí a la Ràdio Sabadell i també aprofitàvem per preguntar-li al tècnic Quim Colet com de satisfet està amb l'aportació del bielorrus. Deia el tècnic que no només amb la de Berca, sinó també amb la de Dusan Vanisevic, el Boia Montenegrí, la de Ramiro Veig, vaja, totes les incorporacions que ha fet l'Estralpul aquesta temporada. Però en el cas de Costa Berca, deia Colet que és el típic jugador que descarrega de responsabilitat a la resta i també que fa millor aquells qui té al voltant.
La seva aportació és molt valuosa perquè això també ens ha fet créixer alguns jugadors que també juguen al costat, com per exemple el Fran, m'entens? Llavors, clar, en aquest moment tenim una dupla allà molt important que ens dona, bueno, ens dona molt de valor, no? Això també fa que d'alguna manera un jugador franquícia com és el Bernat o el Sergi, bueno, pues, a vegades es puguin descarregar si no els hi queia molt també la responsabilitat del gol, diguéssim, amb ells.
Això al masculí, Pau, pel que fa a l'equip femení, doble compromís sense cap mena de problema.
Sí, dissabte 6-22 a la piscina del Sant Feliu, diumenge, aprofitant el desplaçament a Catalunya, 17-3 a casa contra el Boadilla madrileny. Aquí el tema és que el Mataró va jugar amb foc perquè va guanyar per la mínima 8-7 al medi, amb la qual cosa tots dos equips segueixen invictes al capdavant de la Lliga i compartint colideratge amb les de David Palma segones per diferència de gols.
I remata-m'ho amb natació en aquest cas, perquè hem de parlar del doble subcampionat del Club Natació Sabadell al Campionat d'Espanya de piscina curta de 25 metres, nedat fins ahir a les instal·lacions de Son Hugo, a Palma de Mallorca. Els nois es van quedar a res, a només 100 punts del canoe. Les noies van acabar per darrere, com gairebé sempre, del Club Natació Sant Andreu.
Sí, el club van ser 22 medalles, 7 ors, 8 plates i 7 bronzes, i a destacar sobretot dos noms que més nedaven com a casa perquè són mallorquins. Cata Curró, 10 de les 22 medalles de la delegació, gairebé la meitat, triomfen els 100 i 200 papallona i els 200 i 400 estils, plata en els relleus 4% i 200 lliures i el 4x50 i 100 estils, i bronze en els 100 estils i el relleu 4x50 lliures. I l'altre nom, l'altre nedador que va signar la resta de medalles d'or del club, Sergio De Celis, 7 medalles i un bon grapat de marques personals, or al 100, 200 i 400 lliures, plata al 4x200 lliures i bronze al 50 lliures, 100 estils i 4x100 lliures.
L'enhorabona per tots dos, especialment per la Cata i aquest doble subcampionat col·lectiu. Pau Ituri, et veig al Twitch de Ràdio Sabadell 2:15. Fins ara.
Fins ara, adéu.
Una abraçada des del control de so del Toni González. Deixem el micròfon de l'estudi de Ràdio Sabadell per la Núria García. Ara les notícies en antena aquí al directe Ràdio Sabadell. Demà més Hotel Suís. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.